Ràdio Estel. Són les 10 del matí.
Doncs vinga, ja són les 10 del matí. De seguida comencem aquesta tercera hora d'aquest programa. Abans, però, us avancem també l'informatiu a aquesta hora. Doncs a aquesta hora, dèiem, us avancem també tota la informació necessària d'aquest matí. Mercè Raga, bon dia de nou.
Bon dia de nou.
Sisme entre Espanya i Marroc per la crisi humanitària i migratòria a Ceuta.
Així és, les imatges que arriben són contundents, fins i tot la imatge d'un guàrdia civil traient del mar a un nadó viu. I és que la ciutat autònoma de Ceuta, al nord d'Àfrica, hi ha hagut des de dilluns l'arribada de migrants marroquins, més gran que recorda. Es calcula que són unes 8.000 persones. Aquesta entrada massiva de migrants ha fet reaccionar el president espanyol, Pedro Sánchez. L'ambaixadora marroquina avisa que hi ha actes que tenen conseqüències poc després que el mateix Sánchez es comprometés a restablir l'ordre a la frontera.
Seremos firmes para garantizar su seguridad ante cualquier desafío, ante cualquier eventualidad y bajo cualquier circunstancia. Marruecos es un país socio. Para que resulte efectiva esta cooperación, debe basarse siempre, siempre en el respeto.
De fet, el govern espanyol ha expulsat 2.700 immigrants al Marroc, pràcticament la meitat dels que entre aquest dimarts i la matinada de dilluns han entrat nedant a Ceuta. Entre 1.000 i 2.000 immigrants són menors no acompanyats i no hi ha cap llei que empari que se'ls pugui expulsar. L'exèrcit s'ha desplegat a Ceuta aquest dimarts a primera hora i des del migdia 200 agents de la policia espanyola i la Guàrdia Civil s'adrecen cap a Ceuta per reforçar els 1.100 efectius habituals.
I mentre això passa, el Ministeri de Sanitat ha proposat vacunar amb Pfizer als menors de 60 anys que han rebut la primera dosi d'AstraZeneca, una mesura a la qual la Comunitat de Madrid s'hi oposa.
Aquesta ha estat una decisió de la Comissió de Salut Pública del Ministeri de Sanitat que es traslladarà ara mateix al Consell Interterritorial que reuneix els consellers del RAN de totes les comunitats autònomes. De fet, subministrar una primera vacuna d'AstraZeneca i després una segona de Pfizer és totalment efectiu contra la Covid-19 i té pocs efectes secundaris. Aquesta és la principal conclusió d'un assaig clínic liderat per l'Institut de Salut Carlos III de Madrid, en què han participat 5 hospitals, entre els quals la Vall d'Hebron i el Clínic de Barcelona. L'estudi demostra que posar dues dosis de diferents laboratoris en menors de 60 anys provoca una resposta immune forta i els efectes secundaris de lleus a moderats ja coneguts fins ara.
I marxem cap als Estats Units perquè el president Joe Biden ha defensat obertament aquest dilluns la necessitat d'un alto el foc entre Israel i Hamas.
Sí, una setmana després de l'inici de les hostilitats més mortíferes des del 2014, més de 200 palestins morts, Biden ha defensat l'alto el foc durant una conversa amb el primer ministre israelià Benjamin Netanyahu. S'afegeix d'aquesta manera als esforços diplomàtics dels presidents de França i d'Egipte que busquen el suport de Jordània i també de les Nacions Unides, que busquen el suport de Qatar i Tunísia per mediar en aquest conflicte. La portaveu de la Casa Blanca, Jen Psaki, ha defensat un enfocament diplomàtic discret, però alhora intensiu.
A casa nostra, els Mossos d'Esquadra han localitzat sana i estalvia la llum una noia de 17 anys que va desaparèixer diumenge passat a Barcelona.
La policia catalana havia demanat a través de les xarxes socials col·laboració aquest dilluns per localitzar la llum. N'havia facilitat, de fet, una imatge i una descripció perquè qualsevol persona que en tingués alguna pista truqués al telèfon d'emergència. Recordem, el 112. Finalment ha estat localitzada aquest dimarts al matí.
I en un acte al Liceu, amics de Joan Margarit homenatjant el poeta en la presentació del seu llibre pòstum.
Es diu Animal de bosc, que és el poemari de Joan Margarita, que va escriure quan malalt de càncer, ja el virava al seu final. Inclou 77 poemes que desprenen el rumor i el murmuri de la mort, ha dit el crític i amic del poeta Jordi Gràcia, però no és en absolut ni patètic, ni melodramàtic, ni ploraner, ni res semblant.
I per últim, i en plana religiosa, el bisbe Vilanova creu que el papa està en posició d'exercir un lideratge social equiparable al de la Rerum Novarum.
Sí, en la clausura del seminari sobre els 130 anys de la Rerum Novarum, celebrat a la Universitat Abat Oliba Seu, el bisbe auxiliar de Barcelona ha compartit la seva percepció que hi ha un despertar de la vida interior.
10 i 4 minuts, volem saber a aquesta hora també el temps que farà un dia com avui i els propers dies. Jordi Miralles, què tal? Bon dia.
Hola, Joan, bon dia. Torna a començar la jornada d'avui amb ambient fresc i, sobretot, amb nuvolositat entre variable i abundant a bona part del país. Uns núvols que són més abundants a les comarques de Girona, comarques de Barcelona, i pel que fa a les temperatures, doncs avui baixen una miqueta respecte a les d'ahir, és que avui entra vent del nord, sobretot que es notarà a la Costa Brava. Pel que fa a la nuvolositat més abundant cap a les comarques de Barcelona i de Girona, no descartem que aquest matí pugui arribar a caure algun plogim de caràcter feble. Quatre gotes s'hi arriben a caure. I, per altra banda, de cara a la tarda, cap a les comarques del nord de Barcelona, bàsicament cap al Vallès Oriental i també comarques del sud de Girona, la Selva, Gironès i fins i tot també la Garrotxa i el Ripollès. En aquesta zona del país pot arribar a caure també algun ruixet de caràcter dispers. Això de cara a la tarda i en principi no gaire forts. La previsió per demà ens indica encara nuvolositat variable a tot Catalunya, més clarines cap al sud i a ponent, més núvols cap a les comarques del nord i de la meitat est, i demà al matí temperatures una miqueta més baixes. Tinguem també en compte que avui entra la tramuntana i, per tant, al nord de la Costa Brava, el vent farà que la sensació sigui de més fresca. De cara a dies posteriors, sobretot ja durant la segona part de la setmana i especialment de cara al cap de setmana, pujaran les temperatures i l'ambient serà cada vegada més assolellat.
A primera hora, la informació que necessites per començar el dia. Si vols estar al dia de les novetats legals, si tens un problema jurídic o gestió a fer que et treu el son, escolta l'espai de consulta i assessorament legal Tirant pel dret els divendres a 9:45 del matí amb els advocats i assessors de Digestum Legal, un despatx amb l'experiència de prop de 40 anys de professionalitat, dedicació i compromís en la gestió, solució de conflictes i defensa dels interessos dels clients. Tirant pel dret, tots els divendres a 9:45 del matí, 30 minuts per sortir de dubtes. Com han viscut aquest any de pandèmia les persones més vulnerables de Barcelona? Càritas et convida a l'exposició Obre els ulls, un recorregut per conèixer les conseqüències socials i econòmiques de la Covid-19. Fins al 30 de juny, al Museu Diocesà de Barcelona, just al costat de la catedral. Entrada gratuïta. Vine i veuràs. Pell apagada? Línies d'expressió? Saps tenir cura de la teva pell per combatre els senyals d'envelliment? Prova el més nou en Nutricosmètica. Beauty-in and Out Elixir de Marnis. Beauty-in and Out Elixir són vials per beure amb 5 grams de col·lagen hidrolitzat, àcid hialurònic i altres actius naturals per una pell radiant i lluminosa. Cuida't per dins i es notarà per fora. Demana Beauty-in and Out Elixir de Laboratorios Marnis a Herbolaris, per a farmàcies i per a farmàcies del Cort Inglés. Més informació a marnis.es.
Ràdio Estel.
A primera hora, amb Joan Trias.
Minuts pràcticament que passen de les 10 del matí, dèiem, comencem aquesta tercera hora de programa i ho volíem fer parlant de l'informe de la consultora ICSA i l'escola de negocis EADA, que conclou que el 2008, si recorden abans de la crisi econòmica, el percentatge de dones directives en empreses privades de tot l'estat era al voltant d'un 19,5%. Amb la crisi, però, l'escenari encara va empitjorar molt i molt més i el número va arribar a baixar fins al 10,3%. Ara som al 2021, i el que semblaria que en ple segle XXI hauria d'avançar no ha fet més que tornar al punt de partida, arribant fins al 18,8% de quota femenina en els llocs de responsabilitat a l'estat espanyol. Per parlar-ne de tot plegat, tenim avui amb nosaltres Ernesto Poveda, economista i president del grup ICSA, a més de director de l'informe des de fa 15 anys. Ernesto Poveda, molt bon dia i gràcies per ser amb nosaltres.
Què tal? Bon dia. Un plaer.
Deixi'm preguntar-li què impulsa a fer aquest estudi durant tots aquests anys a ICSA i a EADA.
Mira, és un tema de conscienciació. Jo vinc d'una família en què tots són dones. Estic sempre rodejat de dones. A casa també tinc solament dones. I veia les dificultats que existien sinó de fa 20 i tants anys, de les dones a incorporar-se plenament en el món laboral. I no en tenia. Aleshores, teníem la possibilitat de muntar i elaborar aquest informe a través de la nostra informació salarial, que recollís més de 2 milions de dades salarials, i tal, vaig dir, anem a veure com queda això realment, objectivament, no des del punt de vista de que pense que és just o injust, no. Objectivant els números. Com a economista, pues, lo millor que pot fer és medir. I medint els números vaig veure que això no podia ser, no tenia sentit que una persona, i parle ja de persones, no parle de gènere, fent una tasca poguera estar cobrant menys que una altra persona per el simple fet de que és home, dona o qualsevol altra història, no? I ahir, davant d'això, he de reconèixer que com a catòlic pues, soc una mica, en aquest sentit, entre cometes, guerrero, vaig començar a plantejar-me de que, bueno, que això era un tema que tenien que posar en coneixement de la societat per veure què és el que se pot i què és el que se deu de fer per canviar aquesta situació a totes junts injusta, perquè és la paraula, injusta. No pot ser que algú, per el sol fet de fer una mateixa tarea que un altre, o un altre, puga estar cobrant menys. I que la por escènica que sempre ha hagut en el tema de que els dones no tenen capacitat de mando, possiblement no tenen la testosterona que tenim en el gènere masculí, però sí que tenen altres moltes virtuts i altres moltes més qualitats per gestionar i portar les empreses molt millor, el millor inclusive que nosaltres. El cas és que l'experiència de la Covid ens ha demostrat. Els països dirigits per dones han tingut una resposta més intel·ligent i més eficaç que no pas és que han estat dirigits per homes. Vull dir, i no és un tema de comparació, sinó simplement d'objectivació. Ara tenim aquest punt de referència i a partir d'ahí podem pensar en què podem fer a tots els nivells, a nivell legislatiu, a nivell d'empresa i a nivell de societat.
Perquè la gent ens entengui, senyor Poveda. Suposo que estem parlant tota l'estona del que hem anomenat durant molts anys el sostre de vidre.
Sí, senyor. Que en molts casos ha sigut el sostre de ciment, més que de vidre. Però bé, sí, estem parlant d'això, entre altres coses.
Ens parlava d'aquesta situació clarament i evidentment injusta. Parlàvem de que al voltant d'un 19,5% de dones ocupava llocs de responsabilitat, els càrrecs a empreses privades cap al 2008, i ara estem al 2021 i tenim un 18,8%. Què ha passat en el mentrestant?
Pues que va haver una ligera crisi financera en el 2008 que, vamos, mos va deixar a tots en una situació absolutament precària des del punt de vista financer. I això s'ha anat recuperant perquè la baixada va ser espectacular i la recuperació ha sigut de mica en mica, poc a poc, però se veu que en els últims anys s'ha reactivat aquesta recuperació. I això, quan veus una sèrie llarga, com és el cas d'aquest gràfic que me pareix que és la pàgina 11 del nostre informe, clar, ahir te dones compte de que, bueno, que va haver la baixada impressionant en el 2009 com a conseqüència de la crisi financera del 2008, però que després, de mica en mica, s'ha estabilitzat i ha començat a pujar la quota de dones de directives en les organitzacions. Fins que han arribat al 2020 en la crisi. Inclusive en la pandèmia han tingut una lleugera recuperació que ara, en el 2021, s'ha donat que ha pujat d'una manera important. O sigui, estem en un procés molt llarg que és un canvi cultural molt important i que el que tenim que fer és intentar recuperar l'oportunitat que ens ha donat la crisi per posar a totes les persones en un nivell d'oportunitat, jo diria més que d'igualtat, d'equitat en el mercat. És a dir, que no hi hagi ningú tipus de discriminació en el tema d'accedir a un lloc de treball, directiu o no directiu.
Que estem vivint en un sistema de discriminació cap a la dona, això és evident, és un fet objectiu, ens ho deia Ernesto Poveda, economista i president del grup ICSA, que ha fet aquest informe durant 15 anys. Per tant, si hi ha aquesta discriminació, cal afavorir d'alguna manera la discriminació positiva?
Hombre, jo com economista diria que de totes, la discriminació positiva l'únic que fa és aflorar i donar a les organitzacions la sensibilitat femenina, que no oblidem que és més del 50% del poder de decisió de compra en les organitzacions. Per tant, si tenim en consideració el criteri, el pensament i la sensibilitat femenina, estarem més alineats en el nou mercat, en el mercat que existeix i que definitivament el poder de decisió en la gran majoria de productes està en la dona, ja no solament de consum, sinó d'inversió, de cases, de cotxes, etc., que és molt important a tindre en consideració. I això ens farà aflorar una major productivitat, un major enfocament de l'activitat de les organitzacions en el mercat. Per tant, increment d'activitat, increment, per supost, de productivitat, perquè hay que reconèixer que hay que donar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, sí. La dona és molt més responsable en moltes coses. I el tema de tasques, lo que passa que tenim que dirigir no solament a les dones i als homes, d'una manera intel·ligent. Deixar de costat, d'una vegada per totes, en la medida de lo possible, el presencialisme i marcar objectius, definir puestos de treball sense cercos de ningú tipus, fer avaluacions de l'acompliment, és a dir, seguiment de que aquests objectius que han marcat s'estan complint, etcètera, 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 que ens farà elevar productivitat, per tant, eficàcia en les nostres organitzacions i, per tant, major aportació als resultats de les organitzacions, més en uns temps tan complicats com els actuals.
Em deia, més en uns temps complicats com els actuals. Per tant, deixi'm preguntar-li també, ja que vostè és el màxim responsable d'aquest informe, i a més des de fa més de 15 anys, quin canvi real pot arribar a suposar un informe d'aquestes característiques?
Bueno, l'informe en si l'únic que fa és una constatació d'una situació que s'està donant.
Preguntat d'una altra manera, senyor Poveda, si em deixa. Hi ha algun ens públic que li demani aquest informe per fer avaluació d'aquest informe i, per tant, posar solucions reals sobre la taula?
Bueno, vol la veritat cruda. Algun que altre organisme oficial me l'ha demanat, però no han volgut o no han tingut interès especial en profundir en les possibles vies que tenim o han detectat o proposem a lo largo d'aquests 15 anys de fer. Hi ha algunes coses que he de reconèixer que fa 10 o 12 anys van dir que sense un canvi legislatiu significatiu que fera menys costós el tema tan senzill i tan vital per una societat com és el tema de la maternitat en la dona, o sigui, que no tinga impacte que el fet de tindre fills, perquè si no tenim fills, no tenim futur. Això està claríssim. I no podrem gaudir ni de pensions, ni de vida de futur, ni res de res. Per tant, el que els organismes tenen que fer és l'Estat, o els diferents governs regionals tenen que fer una aplicació intel·ligent de que no siga per l'empresa un cost el fet de que una dona pugui tindre fills. Per tant, treballem en el sentit de que siga la societat, que és la beneficiària, a través de l'Estat, dels fills, qui assolisca el cost de la maternitat. Tan senzill com això. S'han fet molts passos en els últims anys. S'estan fent en aquest moment. I vull dir, avancem, desafortunadament, no tot lo ràpid que, en la meva opinió, tindríem que avançar, però s'està avançant d'una manera consistent. Últimament, en tota la legislació que s'està ficant en el tema del doble cuidado dels crios, en el permiso paternal i maternal, etc., és un primer pas que hay que aprofundir més i hay que afavorir el que l'empresa puga no tindre cap tipus d'impacte en el tema de que una dona tinga fills. És el més natural del món. Per tant, favorim el tema de que no supose cap tipus de cost ni des del punt de vista econòmic ni des del punt de vista organitzatiu.
Si no vol, senyor Poveda, no li demanaré noms, evidentment, per no comprometre'l, però és evident, suposo que hi ha empreses que són capdavanteres a tot plegat a Espanya.
I tant.
Sí,
i, lo que no podem fer és una generalització d'una sèrie d'actuacions que encara estan anclades en una mentalitat del segle passat o més abans. Estem parlant d'empreses que sí que estan aplicant aquestes polítiques de conciliació, de realment fixació d'objectius, de definició. Mira que és bàsic. Definir puestos de treball, marcar objectius en puestos de treball. Ara, en la nova llei dels plans d'igualtat, això s'afavoreix, el qual és molt important i molt interessant que se faci, perquè són passos que a curt plaç no tindran un gran impacte, però que estan proposant, accelerant el canvi cultural de que la dona és un ser humà, és una persona, i per tant té que ser respectada i tindre el mateix, exactament el mateix valor que qualsevol altra persona dins de la nostra societat. I reconèixer-li el gran sacrifici i esforç que no li suposa tampoc el tindre fills, que siga una restricció per la seva carrera professional. Això és una autèntica aberració. No té una altra qualificació.
Ernesto Poveda, economista i president del grup ICSA i, a més, de director de l'informe des de fa 15 anys, d'aquest informe que ens apropa aquestes xifres que encara són cruentes i difícils de creure en ple segle XXI, però que, com ens deia el mateix economista i professor, doncs seguim avançant poc, lent, però paulatinament seguim avançant cap endavant, cap als drets de les dones, també en el món laboral. Ernesto Poveda, moltíssimes gràcies per ser aquest matí amb nosaltres. Una abraçada, que vagi molt bé.
A vostès. Adéu. Gràcies.
A primera hora, la informació que necessites per començar el dia.
22 minuts que passen de les 10 del matí. Abans li deia a la codirectora d'aquest programa, li deia a Mercè Raga, que volia veure-la ballar. Voglio vederte danzare, amb un dels grans, amb ell.
Vederti danzare come le zingare del deserto, con candelabri in testa o come le balinesi nei giorni di festa. Voglio vederti danzare come i dervisci turno che girano sulle spine dorsali o al suono di cavigliere del katakali. E gira tutto intorno la stanza mentre si danza, danza. Gira tutto intorno la stanza mentre si danza. E Radio Tirana trasmette musiche balcaniche mentre danzatori bulgari a piedi nudi sui bracieri ardenti. Nell'Irlanda del Nord, nelle balere estive, coppie di anziani che ballano al ritmo di sette ottavi. Thank you.
chiave dei riti tribali. Regni di sciamani e suonatori zingari ribelli. Nella bassa padana, nelle balere estive, coppie di anziani che ballano vecchi valzer viennesi.
Ràdio Estel. Barcelona 106.6.
Tens cap molèstia aquests dies? Mal de cap? Mala circulació? Alguna contractura? Doncs de dilluns a dijous a 12:45 del migdia tens una cita telefònica amb els doctors a Salut Natural per tothom. Truca al 93 409 2771 o 93 409 2772 i els doctors atendran en directe la teva trucada. De dilluns a dijous a 12:45 del migdia, Salut Natural per tothom a Ràdio Estel, amb el patrocini de Laboratori Ismael.
La pandèmia ha dut més d'un milió i mig de persones a casa nostra a haver de recórrer als bancs dels aliments. Uneix ara cap llar sense aliments perquè totes les famílies puguin accedir a aliments bàsics. Perquè ens pot passar a tots. Fes un donatiu a Bizum amb el número 38014 o a capllarsensealiments.org. La Fundació La Caixa i CaixaBank en favor dels bancs dels aliments.
Si mai et pregunten, i tu amb qui sintonitzes? Doncs amb qui escoltes ara mateix, no? Amb Ràdio Estel, sempre al teu costat. Estàs escoltant a Primera Hora, a Ràdio Estel.
3 minuts i arribarem a 12:45 del matí. I us volíem fer una pregunta a aquesta hora. La música pot ajudar les persones amb demències i millorar l'ànim de les mateixes persones?
Dejaré mi tierra por ti. Dejaré mis campos y me iré lejos de aquí. Bufaré llorando el jardín y con tu recuerdo.
Ai, aquesta cançó que tant hem escoltat i amb tantes ocasions. Doncs sí, està comprovat que les notes musicals no només ajuden pacients amb tota mena de malalties a mitigar la tensió, sinó que també els estimula, els fa canviar d'humor i fins i tot els fa recuperar alguns records. El grup de recerca en tecnologia musical de la Universitat Pompeu Fabra ha desenvolupat precisament el projecte Banda Sonora Vital, que conté un web que permet crear una llista amb la música preferida de cada persona a través d'un qüestionari contextualitzat a una època determinada. I nosaltres que en volem parlar de tot plegat. En volem parlar a aquesta hora de tot plegat amb Felipe Navarro. Ell és investigador de la Universitat Pompeu Fabra. Felipe, què tal? Molt bon dia. Gràcies per ser amb nosaltres.
Bon dia, moltes gràcies.
Explica'ns una mica què és això de banda sonora vital.
Sí, banda sonora vital nace en el grupo de tecnología musical de la Pompeu Fabra. Nuestra misión era poder recuperar y reconstruir esta banda sonora de la vida de las personas mayores que sufren algún tipo de deterioro cognitivo como la demencia o el Alzheimer. Es un servicio web y ofrecemos este servicio de manera gratuita.
Per tant, quins beneficis té la música?
Pues nosotros, claro, venimos de la parte tecnológica, entonces no somos los especialistas en el tema neurológico, pero lo que observamos a partir de nuestras colaboraciones con entidades que sí son expertas en ese tema y trabajan directamente con ese público, vemos que cuando hay música que es relevante para la persona, porque una cosa es poner música cualquiera, cualquier tipo de canción, y otro tipo y otra cosa distinta es poner música que es relevante para la persona, que sea relevante. Cuando decimos relevante nosotros es que para la persona fue importante en su juventud o en su adultez, en algunos momentos de su vida. Y en esos momentos que tú pones esa música, cambia totalmente, desde la expresión facial hasta el estado de ánimo. Sí, sobre todo teniendo en cuenta que este tipo de enfermedades apagan un poco a la persona, y la música lo que hace es devolverles un poco algo de su vida, ¿no?
Suposo que precisament per això, Felipe, la gent ha demanat molt, precisament per abocar aquests records, cançons com La Migrant, El Virolai, el La, Un Beso i una Flor, que estem escoltant, i si et pregunto per què aquestes cançons, suposo que precisament perquè, pel que ara ens explicaves, no? Per recuperar aquell record. Jo recordo que s'ha fet viral fa pràcticament una setmana, s'ha fet viral un vídeo on es veu una senyora bastant gran amb demència, on li posen una cançó en italià, recordo que és una ària d'alguna òpera, i ella canta perfectament tota la lletra, recorda perfectament tota la lletra, sense saber segurament què ha dinat fa dues hores, no? I això passa.
Sí, esto es... es parte de este poder que tiene la música, ¿no? Se va investigando más en ese campo y se va sabiendo poco a poco más, pero aún así sigue siendo algo misterioso lo que pasa en el cerebro respecto a la música, ¿no? Respecto a los recuerdos y al lenguaje, pues activa una parte del cerebro que la música activa como conexiones más complejas. Y pasa esto, ¿no? Que pones una canción y de repente una persona que no recuerda prácticamente nada de su vida es capaz de cantarte esta canción, ¿no?
Avui estem parlant amb Felipe Navarro, ell és investigador de la Universitat Pompeu Fabra. Parlem d'aquest nou projecte Banda Sonora Vital, que pretén posar doncs una mica de música, d'alegria, de record a la vida de moltíssimes persones. Si et pregunto a quines persones va destinat el projecte Banda Sonora Vital, Felipe?
Pues, bueno, nuestra intención era ofrecer esta herramienta de manera gratuita. Porque bueno, creemos en la democratización de estas herramientas y servicios tecnológicos, ¿no? Y entonces, bueno, está abierto a cualquier persona. Pero sí que nuestro diseño está más orientado a las familias o profesionales que tratan con personas que tienen este tipo de deterioro cognitivo.
No sé si aquesta iniciativa ha estat molt útil també en temps de pandèmia.
Sí, bueno, nosotros hemos tenido, de hecho teníamos un proyecto en marcha con la Fundación Pascual Maragall en ese momento, y bueno, hubo que rehacer totalmente el proyecto para adaptarlo. Pero sí, a través de nuestras entidades colaboradoras se ha ido utilizando bastante, y bueno, pensamos que también en estos momentos en los que hay más distancia social y las personas se pueden sentir más solas, pues la música puede ayudar un poco a llevar estos momentos más difíciles, ¿no?
Precisament aquest projecte permet completar la llista musical amb informació, que és una cosa que aplicacions com Spotify no podien fer amb tanta facilitat, no?
Claro. Ahí es donde nosotros, a través de esta experiencia que tenemos de trabajar con sistemas de recomendación musical y demás en la universidad, queríamos llenar un poco ese hueco, ¿no? Porque Spotify está más orientado para público más joven y no tiene en cuenta tanto esta situación vital como la posibilidad de, a partir de ir haciendo preguntas, estimulando un poco la memoria o lo que la persona pueda recordar, poder llegar a esa lista de música.
Entenc també, Felipe, que si algú ens està escoltant ara mateix i pensa, ostres, doncs jo, jo crec que això li aniria molt bé al meu pare, la meva mare, els meus avis, que estan començant a patir demència i si tant ho dieu que la música ajuda, doncs segurament hi deu haver molt de realitat i, per tant, els hi deu ajudar. Com es posen en contacte amb vosaltres? Com es posen en contacte amb aquest projecte Banda Sonora Vital?
Sí, pues... cualquiera puede utilizar la web de manera gratuita, es bandasonoravital.ups.edu y bueno, ahí pueden registrarse ya como usuarios. Uh-huh. Nosotros estamos disponibles en el correo electrónico bandasonoravital@ups.edu para cualquier duda que pueda surgir utilizándolo, ¿no? Uh-huh. Y luego también decir que es una buena herramienta también como guardar esa colección de música en estos casos que estabas comentando, por ejemplo, de inicio o que se ve que puede empezar a tener estos problemas. Nuestra intención es que esta colección esté ahí para uso ahora y en el futuro, ¿no?
No sé si també en aquest sentit és molt més fàcil usar aquesta direcció web que una aplicació com, per exemple, Spotify, que hi ha molta gent gran que o no la coneix o no la sap fer funcionar, no?
Sí, está claro que en Spotify tú te puedes hacer tus listas de música y demás, ¿no? Pero es una... Desde Banda Sonora Vital lo que hacemos es realmente crear toda una experiencia alrededor del poder hablar con la persona, ver qué recuerdos hay y a partir de ahí ir generando esa lista, ¿no? Spotify es más una experiencia de consumo de música y Banda Sonora Vital es una experiencia más completa, digamos.
Deixa'm aprofundir una mica més sobre una cosa que... Em pica molt la curiositat, dit sigui de pas, i és que, com dèiem, es crea una llista musical amb la música preferida de cada persona a través d'un qüestionari contextualitzant una època determinada. Per tant, a través d'aquest qüestionari entenc que vosaltres no només sabeu quina és la música d'aquella època determinada, els 60, els 70, la dècada que sigui per cada persona, sinó, a més, dins d'aquesta dècada, diguem-ho així, els artistes preferits o el que aquella persona escoltava durant aquella època, entenc, eh?
Claro, aquí está claro que hay unos éxitos que son más conocidos en distintas épocas, pero luego cada persona es un mundo, ¿no? Y a lo mejor el éxito que sonaba y que era el más conocido no le gusta a la persona. Entonces, claro, a partir del cuestionario, lo que nosotros hacemos es combinar esos datos, teniendo en cuenta el año de nacimiento, los géneros que le pueden gustar musicalmente, también si le gusta la música más calmada, la música más agitada, ¿no? Uh-huh. O la música instrumental en vez de la música cantada, no sé. Hay distintos tipos de preguntas en el cuestionario que a nosotros nos permiten un poco ir filtrando e ir afinando un poco mejor la lista, sobre todo en estos casos en los que no sabemos tanto de información directa de me gusta tal o tal artista. Ahí es donde el reto se vuelve más grande.
Per entendre'ns, i torno a fer el paral·lelisme amb altres plataformes perquè tothom ens pugui entendre's, inclús jo mateix. A l'hora de fer una llista, per exemple, Spotify, però qui diu Spotify diu Netflix, per no parlar de les mateixes coses, quan jo veig una sèrie, directament Netflix, a través d'un algoritme, em diu, si has mirat aquesta sèrie o aquesta pel·lícula, les que t'agradaran seran aquestes, no? Entenc que Banda Sonora Vital no funciona a través d'algoritmes, sinó que és molt més personalitzat.
Funciona con un algoritmo, efectivamente, pero lo que hacemos con este cuestionario, porque claro, en estas plataformas como Netflix o Spotify, la plataforma empieza a funcionar mejor para ti una vez tú las has estado utilizando meses. Claro. Has escuchado muchísima música en Spotify y entonces ya el algoritmo empieza a afinar y recomendarte cosas que tú sí que están cerca de tus gustos. Aquí la intención es que el cuestionario se aproxime justo después de completar el cuestionario. No a través de un uso intensivo, porque en esos casos no va a ser un uso intensivo con las personas mayores, sino a través de este cuestionario poder llegar más directamente y más rápido a esta colección de música.
Doncs ja sabeu, si voleu participar-hi, si necessiteu també participar-hi, perquè no, bandasonoravital.upf.edu, bandasonoravital.upf.edu. Avui n'hem parlat amb Felipe Navarro, ell és investigador precisament de la Universitat Pompeu Fabra, també d'aquest projecte de Banda Sonora Vital. Felipe Navarro, moltíssimes gràcies per ser aquest matí amb nosaltres i explicar-nos-ho tot plegat.
Moltes gràcies a tu.
I nosaltres, que acabem aquesta entrevista, no podia ser d'altra manera, amb un dels grans hits que ens comentava també el Felipe per moltíssima gent. Ell, en Perales, la cançó Un velero llamado Libertad.
Ayer se fue, tomó sus cosas y se puso a navegar. Una camisa, un pantalón vaquero y una canción. ¿Dónde irá? ¿Dónde irá? Se despidió y decidió batirse en duelo con el mar y recorrer el mundo en su velero y navegar, nai, 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 navegar. Y se marchó y a su barco le llamó Libertad y en el cielo descubrió gaviotas y pintó estelas en el mar. Y se marchó y a su barco le llamó Libertad y en el cielo descubrió gaviotas y pintó estelas en el mar. En su corazón buscó una forma diferente de vivir, pero las olas le gritaron vete con los demás, na, 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 los demás. Y se durmió y la noche le gritó ¿dónde vas? Y en sus sueños dibujó gaviotas y pensó hoy debo regresar. Y regresó y una voz le preguntó ¿cómo estás? Y al mirarla descubrió unos ojos, ay, na, na, azules como el mar. Regresó y una voz le preguntó ¿cómo estás? Y al mirarla descubrió unos ojos, nai, 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 azules como el mar. Y se marchó y a su barco le llamó Libertad y en el cielo descubrió gaviotas estelas en el mar.
Ràdio Estel, estil propi per a molta gent.
Delicatessen, estem amb tu tots els dies de la setmana. de dilluns a divendres a les 11 hores.
Dissabtes i diumenges a la 1 de la tarda.
Delicatessen.
Ràdio Estel, Catalunya i Andorra. Delicatessen.
Ara a Ràdio Estel, dir la teva serà molt més fàcil. Apunta aquest número. 663-99-30-62. 663-99-30-62. Envia'ns un àudio de WhatsApp i participa als nostres programes. Recorda, envia un àudio de WhatsApp al 663-99-30-62 i fes-te teva Ràdio Estel. Ets a primera hora, a Ràdio Estel. Freqüència modulada.
Moi, je joue. Moi, je joue, je contre joue. Je veux jouer, je contre vous, mais vous.
Tres quarts d'onze del matí, mirin, jo trobava molt, molt, molt a faltar aquesta ràdio, trobava molt, molt, molt a faltar aquest equip, aquest programa i, sobretot, la freqüència modulada.
Ai, Joan, nosaltres més, tot més, tot el que tu...
Tot més, tot el que tu, més.
Nosaltres tot
perfecte.
El que tu, més.
Serà perfecte.
T'ho asseguro, perquè t'hem trobat a faltar a nivell laboral, però més a nivell personal.
Hi ha gent que em troba...
Riu el David García.
Hi ha gent que em troba a faltar i no sé per què quan ha d'anar a buscar guions a 3 quilòmetres d'aquí amb moto perquè algú se'ls ha deixat. En fi, coses que passen, coses que passen.
Però jo soc una aventurera, ja ho saps, a mi m'encanta.
Per una vida activa i solidària, deia aquella cançó d'Esplai. Doncs això. Va,
anem. Va, ens situem a Windsor l'any 2018. Què passava, Joan?
Anava a dir, no em diguis, Mercè, que el teu amb Rafa Sanahuja ha funcionat.
Ha funcionat?
No ho sé, jo no ho sé. No sé.
Ai, Joan, et haig de dir que aquests dies, la veritat és que tant en Rafa com en Ignasi, com tot l'equip de Catalunya Cristiana,
tothom.
Tot l'equip de Ràdio Estel, doncs hem fet valer aquest Tots Som U aquí també. Aquí també, Joan.
Tots Som El, Estel, saps?
Mare meva.
Doncs això.
Va, què passava un dia com avui?
M'has dit
no,
Windsor,
qui es casava? Jo et demanaria...
Charles?
Moltes coses, però estàs casat, Joan.
Sí.
No pot ser.
Charles?
Charles, no.
Doncs la mare del Charles.
2018.
D'on 2018?
2018.
Home, algun net. Ara, que seria... Ara. 2018 deu ser el Henry.
Ara.
No. Sí, no?
Sí, correcte. El príncep Harry i Meghan Markle es casen un dia com avui. Se'm feia, no sé, tenia la sensació que s'havien casat a l'estiu, no sé ara... Doncs sí, un dia
doncs,
com avui, eh?
Doncs jo també, perquè recordo enviar-vos la foto... De la meva televisió, mirant la boda, i pensar que era estiu.
És que sí?
Sí.
No ho sé, no me'n recordo ara. I avui, qui hagués fet anys? La identificació
del delicte a la persona fa baixar molt l'autoestima. Jo et foto la cartera i a mi, que sóc un niño de casa bien, acaben 2 anys. I aquí un xaval et fot la cartera i li cauen 6. Però si la societat...
Ai, com el trobem
la resta,
a faltar, Joan?
I tant.
Avui hagués fet anys per a Manel.
I tant. Un dels grans, Trinitat Nova.
La feinada que va fer, amb la seva tasca de treball social, capellà catalana, va dir que ens va deixar l'any passat, diria, no? Després de...
Sí.
Un accident vascular, que se li diu. Crec que va patir una tromba.
Coses d'aquelles que... Hi ha certes persones... I de veritat que no ho dic frivolitzant, de veritat, hi ha certes persones que han mort aquest darrer any i un ja no sap si és a conseqüència de la Covid, a conseqüència de l'edat, a conseqüència de complicacions. En fi, ha provocat un cert merder tot aquest any, també en aquest cas. També en aquest cas.
Doncs l'enyorem moltíssim, avui hagués fet anys, però ara canviem de registre totalment. Va. I avui també qui hagués fet anys és ell.
Home...
Ai.
Chiu, li deien.
Chihuahua. L'actor Peter Mayhew, actor conegut pel seu paper de Chihuahua a la saga de La Guerra de les Galàxies, moria el 2019. Avui també hagués fet anys, i també qui hagués fet anys avui? Ai, oh, let's go! Ai, oh, let's go! tens el Joey Ramone.
Que bons.
Uah.
Que bons.
Que bons que són, eh?
Sí.
Joey Ramone...
Tota una època, eh?
Sí, totalment. I tu fixa't que la cançó... Ara no sé si m'equivocaré, espero que no. Hungry Heart, de Bruce Springsteen. Fixa't que el Bruce la va escriure, era pel Ramones. Els Ramones van dir, no, és igual, passem, perquè el productor de Bruce va dir, millor queda-te-la tu, jo crec, aquesta cançó. Tu t'imagines un Hungry Heart passada pel filtre del Ramones, com hagués estat?
Més punk. Més punk, segurament, sí.
I vinga, va, ara sí, capítol de les felicitacions.
Ja el tenim aquí.
Stevie Wonder, que ens marca qui hem de felicitar, i avui ens posem de peu. Ara t'ho diràs, a veure, això, de què pot ser l'himne?
Ara m'heu despistat.
Ah, molt, eh? Fins i tot a mi, també. És l'himne del Rayo Vallecano,
home.
Joan. L'himne del Rayo
home.
Vallecano. Teresa Rivero, que va ser la primera dona presidenta d'un club de futbol de primera divisió, va néixer el 1935 a Jerez de la Frontera.
Teresa Rivero, eh?
Que era la dona...
Sí.
Sí, em surt el nom.
És que em surt el puny, només.
De Ruiz Mateos.
Sí, senyora.
Exacte,
sí, senyora.
Eh?
Que te pego leche.
Doncs...
En fi. Hi ha dos personatges de la història d'Espanya que sempre he confós jo, que són Teresa Rivera i Rita Barberà. Són dues dones que jo he confós sempre.
Doncs sí, sí,
veig
estic d'acord.
La foto d'una i penso que és l'altra.
Estic d'acord. Però a mi la veritat és que jo, quan la veia, que estava allà a la tribuna, al Rayo Vallecano, que vols que et digui, a mi m'agradava molt veure-la allà.
Si això és com Rita Barberà dient el caloret faller.
El caloret. Sí. 1978, i avui qui hem de felicitar és ella, Lídia Heredia, gran professional, va néixer a Badalona, un dia com avui. Ara mateix doncs, deu estar a TV3 fent els matins. La felicitem. I també avui, qui hagués fet anys, no, que està viu, José Ramón Alexanco, 1956, va néixer un dia com avui a Baracaldo, el País Basc, conegut al món de futbol, com dèiem, per Alexanco.
Uh-huh.
I ara va, ves, felicitacions. Avui anem carregadets.
Sí?
Sí.
Des de George Clooney, que t'agrada d'aquesta sintonia?
M'ha encantat,
sí. Sí, 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 sí.
Vaticina que ve George Clooney, Rafa Sanahuja o... Avui, John Cortajarena. Tu saps qui és, sí, eh? De Bilbao, un dels models més internacionals espanyols.
Sí, sí, sí.
No,
sí,
li poses
sí, no.
Cara, és un tros
no.
D'home, eh?
No, li poso nom, però no li
però
poso
no li
cara.
Posa... Jo te l'ans... Ara mateix. Ara
si
mateix te'l busco. Avui, de fet, fa 36 anys. 36 anys. Un home que és... té tot. Vinga, va, que són les...
És aquest de dalt o aquest de baix?
Aquí dalt. Ara ens estic ensenyant la fotografia de la Vanguardia. 36 anys. Aquí no surt gaire favorit, per això cosa estranya, perquè sempre surt molt bé.
No sé.
Cristian Gálvez també fa 41 anys.
Cristian Gálvez és el del passapalabra, eh?
Exacte, que li agrada molt Leonardo DiCaprio. Ai,
exacte.
Leonardo da Vinci.
Un expert, eh? Leonardo da Vinci ha guanyat premis a tres llibres, en fi.
Sí, sí, presentava el passapalabra. Ara el tinc perdut, no? Ara no sé, ara el David García ens diu on està col·locat. Tampoc ho sap. Ara, 10:53 minuts. Vinga, més música. Com m'agrada aquest home, Sam Smith. Tampoc, eh?
Sí, home, sí.
Sí, home, sí. Sam Smith, cantant, fa 29 anys. Ha posat aquest canvi de ritme al panorama britànic musical.
Uh-huh.
I també, qui fa anys, i ja acabem, Joan, és ella, Grace Jones, cantant, compositora, supermodel, productora, actriu jamaicana. I us deixem aquesta música de Grace Jones, que avui fa 79 anys. Sí. Like a hawk stealing for the prey, like a night waiting for the day. Strange, he shadows me back home. Footsteps echo on the stone. Rainy night.
music drifting from the bar. Tu cherches quoi? Raconterai la mort. Tu te prends pour qui? Toi aussi, tu détestes la vie. On regarde sur ses fringues, sur les murs des photos, sans regret, sans mélodie. La porte est claquée, Joël est barré.
Escoltant a primera hora a Ràdio Estel.
Dos minuts i arribarem a les 11 del matí, a punt d'acabar aquest programa. A partir de les 11, que escoltareu en aquesta casa? Doncs a Mercè Raga portant-vos tota la informació més destacada, i després Toni Guerrero i Fèlix s'arreglaran amb Delicatessen. A dos quarts d'una del migdia, Salut Natural per tothom. Ja sabeu que podeu trucar al 93 409 2770 per participar-hi. A les 4 de la tarda, tota la informació del Reial Club Deportiu a Montperico. I a les 6, el mirador de l'actualitat amb Ignasi i Miranda, si voleu saber que toca avui al Mirador. Doncs Ignasi Miranda, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, Joan, i ben tornat. A partir de les 6 de la tarda, en el programa El Mirador de l'Actualitat, analitzarem la situació política a Catalunya després de l'acord anunciat aquesta setmana per Esquerra i Junts, per a la investidura i per al govern. I a l'entrevista, Jaume Aymar, director del setmanari Catalunya Cristiana, ens explicarà algunes dades sobre la investigació històrica de la mort del bisbe Manuel Irurita a finals dels anys 30 o principis dels 40.
A un quart de vuit del vespre, la missa des de la Catedral de Barcelona, i a les 8 del vespre, l'hora del pati també en aquesta casa, Ràdio Estel. Per cert, on us demanem missatges dels oients, el darrer missatge d'avui és aquest.
Bon dia, superequipats de primera hora. Soc Nerea, ja em coneixeu. Us vull agrair, com a oient, amiga i dona, a tots els que heu fet possible aquest gran esforç durant tots aquests dies i tot el que vindrà endavant. Sou un gran equip, valeu molt. Una gran abraçada a tots.
Ella és la Nerea i només diu una cosa: jo també t'estimo.